con el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes, de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
I nosaltres parlem amb la logopeda de Xicaes i Neurovila, amb Maria Goterris, sobre la dislèxia. Anem a conèixer un poc més. Maria, bon dia.
Bon dia.
Bé, en primer lloc anem a ficar un poc en context a les persones que estan escoltant-nos. Què és la dislèxia?
Bé, la dislèxia és la dificultat específica de l'aprenentatge de la lectura. És d'origen neurobiològic i es caracteritza o es coneix perquè els xiquets que tenen dislèxia tenen una dificultat tant a la falta de tant a l'hora de llegir amb precisió un text, per exemple, o paraules sense cometre errors, i també per la dificultat de mantenir una lectura fluida i amb una entonació adequada. És molt comú, la veritat, diagnosticar-ho a les aules des de ben petits.
És prou comú i és algo que se pot tractar i que se pot viure perfectament amb ello, no?
Sí, sense ningú tipus de problema. Simplement adaptant el material per a que siga més fàcil la comprensió lectora, es pot viure perfectament amb dislèxia.
Bé, doncs anem a donar alguns consellets, no? A aquestes famílies que tenen xiquets amb dislèxia per a que puguen en casa fer-los més agradable l'estudi, que sabem que si ja costa estudiar, imagina't, no?, un xiquet amb dislèxia.
Sí, el més important sempre és explicar-li al xiquet, una vegada s'ha diagnosticat la dislèxia, que sí, suposa una dificultat, però no és un impediment. I això és algo que hem d'entendre nosaltres també. És important donar-li suport en els moments de frustració, perquè hi haurà moments de frustració a l'hora de llegir, a l'hora d'estudiar. És normal que les notes siguin un poc més baixes, però tot això es va corregint amb el temps. I és important ajudar a tolerar aquesta frustració que pot sorgir. I això ho podem fer, pues, per exemple, potenciant les seues aptituds no acadèmiques per així preservar la seva autoestima. Per exemple, al xiquet li agrada molt jugar a futbol. Pues, s'apunta a l'equip de futbol del poble i dir-li que és molt bo jugant a futbol també, que no tot és llegir en aquesta vida.
Clar.
També, pues, a l'hora ja de tractar temes acadèmics, utilitzar algunes tècniques d'estudi, com ara subratllar el temari del llibre en colors diferents, utilitzar un color per als títols, un altre per a les paraules importants, un altre per a les definicions, i que així siga més visual. Ajudar-los a organitzar els temaris en formats més visuals, també, com poden ser esquemes, gràfiques, per a que així d'un cop de vista ho puguem veure i siga més fàcil el identificar les coses més importants, el temari.
Que realment jo ho faria per a tots, no? Tots els consells que estàs donant per a qualsevol xiquet que estiga estudiant, no? Me pareix molt més pràctic i molt més visual per als xiquets.
Sí, la veritat és que l'aprenentatge visual ens serveix per a tots, sí. Xiquets i adults, i en especial les persones amb alguna dificultat de l'aprenentatge, com ara la dislèxia o disgrafia, que és la dificultat a l'hora d'escriure. El tindre aquest canal visual disponible el suposa una gran ajuda. També, per exemple, el tindre un racó d'estudi ordenat, el ajudar en casa a mantindre l'ordenat i lluminós, els ajuda a concentrar-se millor, a tindre menys distraccions i així poder centrar la seva atenció en la lectura i en l'estudi, que és el que ens costa en aquest cas.
Algun consellet més que puguem donar-li a les famílies?
Jo diria que també el més important seria evitar les comparacions, evitar els comentaris negatius i evitar ficar pressions.
És importantíssim en general, evitar les comparacions. Sabem que és complicat, que tots caem en això, però anem a xafar-nos la llengua una miqueta, no?
Sí, no costa res i tampoc costa res reforçar els xicotets progressos. Que si hem tret un 6 en lloc d'un 5, pues és un 6 molt merescut i que s'ha de celebrar també, perquè és una xicoteta victòria i més encara per a un xiquet amb dislèxia que suposa una dificultat afegida.
A quina edat més o menys se pot arribar a diagnosticar la dislèxia i fins a quina edat? N'hi ha una franja?
No hi ha ningú tope d'edat per a diagnosticar dislèxia. És més, hi ha molts adults que fins arribar a la universitat o a començar a treballar inclús, no saben que tenen dislexia. Simplement pensaven que eren mals estudiants. Però sí que és veritat que ara des de les aules s'està ficant molt d'interès en intentar ajudar a tots els alumnes, que tots tinguin les mateixes possibilitats, i s'intenta diagnosticar en els primers cicles de primària, per així poder adaptar els seus materials i els seus exàmens i que siguin en igualtat de condicions que els seus companys sense dislexia.
Aleshores, algun indici que pugui detectar-se que té dislexia aquest xiquet? O aquest adult, inclús?
Sí. Coses tan simples com canviar d'ordre dos lletres en una paraula o confondre lletres paregudes com ara la B i la D, la A i la E, escrites en minúscula o en mayúscula, al escriure paraules, escriure algunes lletres al revés. Tot això són xicotets indicis que ens podrien indicar que no s'està assolint bé aquest coneixement de la lectoescritura.
Molt bé, Maria. Doncs ens ha encantat aquest tema i moltíssimes gràcies per parlar-nos i aprofundir un poc més sobre la dislexia. Gràcies.
Moltes gràcies.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como...